Zona d'Ebre, 87.6 FM.
Receptes pel benestar. Mai no podràs fugir de tu mateix. Així doncs, per què no intentes conèixer-te? Els millors consells per millorar la teva vida i la dels teus amb la psicòloga Rosa Barceló. Receptes pel benestar. Els dilluns a 15:45 a l'Hora L. Ràdio Mora d'Ebre. Cadena SER. Escolta amb nosaltres la vida.
L'Hora L, amb Eduard Pino.
I seguim avançant al magazín de l'Hora L. Un dilluns més arriba la Rosa Barceló. Rosa, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Bé, doncs hi tornem a ser com cada 15 dies aquí a l'Hora L amb receptes per al benestar. Jo crec que avui toca recuperar el fil que ja vam encetar fa unes setmanes, no?
Sí, va ser una petició que ens van fer sobre temes educatius, com que feia temps que no en parlàvem, ja vam parlar la setmana passada, més de la part emocional, i avui continuarem, però parlarem d'una mica de el que en diem tècniques disciplinàries bàsiques, que és tots aquests conceptes que a vegades no sabem ben bé si castiga molt, castiga poc, si elogiar la conducta, si què hem de fer amb el tema aquest, no? De l'educació del dia a dia, ja no tan emocional, sinó de normes, d'obligacions, de comportament, no? Parlarem d'aquest tema, que probablement ja n'hem parlat d'altres vegades, però bueno, sempre va bé recuperar i recordar conceptes.
Sí, i més quan és una petició d'alguna de gent, no?
Sí.
Que sempre val la pena recordar-ho.
Sí. Primer parlarem d'allò que no hem de fer i que moltes vegades fem, i després parlarem una mica del que sí que podem fer, no? Amb el tema educació, amb els nens i nenes. Allò que no hem de fer, pues, semblarà una mica així de, com diem en castellà, de perogrullo, però fixeu-se bé que no ho hauríem de fer, però ja veureu com ho fem, no? Són, en el tema d'educació, penso que en res, en cap tipus de relació, però en educació menys, és cridar i insultar. Cridar i insultar. I a vegades diem, no cridis, no cridis, quan ja nosaltres cridem, ja estem cridant, no? Que tampoc hauríem de fer és reprimir la violència amb violència, no? El nen està pegant al seu germà i jo vaig detrás amb l'espardenya i li pego amb ell. No peguis a ton germà. Vaja model que li estic donant, no? Tampoc hauríem d'utilitzar etiquetes, perquè les etiquetes són les profecies que s'autocompleixen. Si jo a un nen li dic que ets un desastre, probablement s'ho cregui i actuï en conseqüència. Si jo vull que un nena deixi de ser desastre, li he de fer veure els moments en què ha actuat en responsabilitat, que ha fet les coses bé. Però si sempre li dic que és un desastre, li estic posant una etiqueta que s'acabarà complint perquè ell s'ho creurà i actuarà en conseqüència. Per tant, compte les etiquetes. Després veurem què podem fer en comptes de dir etiquetes com aquestes. El que tampoc he de fer, i és important, encara que no ho sembli, és utilitzar mirades de menyspreu o no mirar-los als ulls quan estem parlant. Fixeu-se que moltes vegades l'educació no és només amb el que es diu, sinó amb el que es fa, i els gestos i les coses que potser no dic però faig ja entren, no? Per tant, ni mirades de menyspreu ni no mirar-los als ulls quan parlem amb ells. Tampoc el que hauríem de fer i fem és amenaçar i no complir. Penseu que cada vegada que un adult amenaça el nen perquè no ha fet bé alguna cosa i no ho compleix, se perd autoritat. Clar, cada vegada que dic te castigaré i no ho faig, perdo autoritat, perquè el nen diu quantes vegades has dit i després no passa res. No? Per tant, amenaçar i no complir no hauríem de fer. Tampoc hem d'ignorar l'esforç i premiar sol el resultat. Això ho hem dit moltes vegades. És important que si el nen s'esforça en el que sigui per a ser millor, li valorem aquest esforç. Perquè si ens quedem amb el resultat, si el nen s'ha esforçat però no ha arribat al resultat que voldríem i jo no li valoro l'esforç, sinó que no ha arribat al resultat, és probable que això el desmotivi i ja no tingui ganes de continuar esforçant-se. Si valora l'esforç, diu, ostres, doncs mira, has arribat fins aquí una miqueta més i podem arribar fins allí. És més probable que el nen se motivi a continuar esforçant-se. I l'esforç és el que tard o d'hora, a la llarga, ens donarà resultats. I els resultats són els que ens mantenen les conductes perquè tens ganes de continuar. Si jo m'esforço, encara que no tingui resultats, si em continuo esforçant, tard o d'hora hi arribaré. Per tant, ignorar l'esforç i premiar sols els resultats és el que no hauríem de fer. Tampoc hauríem de riure'ns de les conductes no adequades, grolleries, cops, insults, parolotes, perquè si m'enric d'aquestes conductes les reforço i probablement les repeteixi. Per tant, és que a vegades quan som petits fa una tonteria i fa gràcia, sí, però si te'n rius li estàs reforçant aquesta tonteria que la millor de gran ja no ens farà tanta gràcia. Resoldre tots els seus problemes i totes les seves necessitats tampoc ho hauríem de fer, això quan han parlat moltes vegades, que és el fet de que el nen ha de pensar per ell mateix i ha de prendre les seves decisions, malgrat a vegades s'equivoqui o no tingui tota la informació, perquè ha de pensar ell, no hi ha de pensar jo per ell. Quan li resolgo totes les necessitats i penso jo per ell, l'estic fent dependent, i això és dolent a la vida. Tampoc he de menysprear, no respectar les seves opinions. A vegades ho fem des de la lògica dels adults, quines tonteries dius, no? Bueno, si un nen pensa i jo li dic que són tonteries, és probable que arribi un moment que deixi de pensar. Per tant, encara que no estem d'acord amb les seves opinions, respectar-les, no? Fer-lo pensar, però no fer-lo pensar que és tonto, no? Ridiculitzar-los tampoc hauríem de fer en cap moment, coses que nosaltres tenim molt clares, si ells no les tenen, les hem de respectar. Tampoc hauríem d'utilitzar el xantatge emocional, que a vegades se sent, no? Per culpa teva m'agafarà alguna cosa, tindré un atac de cor. Imagineu-se com li pot quedar un nen que li dic això i en un demà m'agafa un patatús perquè m'ha d'agafar, no? Pot sentir culpable, pot ser aquella persona adulta que de gran se pot sentir culpable per tot, inclús per coses que no té la responsabilitat. Tampoc hauríem d'ignorar-lo quan es porta bé, perquè és allò que ha de fer, i castigar-lo quan es porta malament. Aquesta és la dinàmica que es feia abans, no? De dir, quan ho fas bé, pues, és la teva responsabilitat, és la teva obligació, no t'haig de dir res, i quan te portes malament, llavors sí que t'ho deixo clar, no? I tampoc hauríem d'abusar dels càstigs. Penseu una cosa, cridar i pegar és donar tota atenció, tota classe d'atenció errònia, i si és l'única que els oferim, probablement se portin malament amb l'objectiu de què fem, de què estiguem per ells, no? Si el nen, si la mare, el pare, les persones significatives pel nen, venen contents, amb ganes de jugar, afectuoses, carinyoses, el nen, pues, fantàstic, però si no vens, sóc capaç de trencar alguna cosa, perquè encara que vinguis cridant amb l'espardenya o amb morros, almenys estàs per mi, que d'altra manera no me'n fas ni cas. Ojo aquí, perquè l'atenció a vegades és molt significatiu, i a mi quan treballava molt amb nens m'ho deien, no? Diu, a vegades he de fer alguna cosa perquè em facin cas, i este algo a vegades no és bo, no? Dit allò que no hauríem de fer, dius, bueno, doncs tot això del càstig, què passa amb el càstig? Perquè molta gent que té aquí uns conflictes, castigo molt, castigo poc, haig de castigar, no haig de castigar. El que és més important és que cal tenir en compte que el càstig no ensenya al nen el que ha de fer, el que volem que faci. Amb el càstig el nen aprèn que ha fet alguna cosa malament i que bueno, és necessari, s'ha trencat una regla i que té unes conseqüències, però no aprèn a fer les coses bé, simplement aprèn o sap, se n'adona que ha fet alguna cosa malament, no? Per tant, quan s'ha trencat alguna norma establerta, és bo que hi hagi algunes conseqüències, i per tant això en diem càstig, però ha de ser algo molt immediat, no puc castigar per reis, no tindrà reis algo que ha fet avui a 1 de juny, és? 1 de juny, no?
No, avui ja som dia 16.
16? Fiquem, 16 de juny.
Li fiquem un 6, un dígit més.
No sé per què me n'he anat, és igual. El dia 16 de juny. No podem deixar castigar-lo per una cosa que ha fet per reis. Només cada 15 dies jo vaig xumant.
Sí, és veritat. Al final ja no saps quin dia, quin dia som. No?
Cada 15 dies. És igual. No ve del 1 ni del 16. La idea és, no podem castigar-lo d'aquí 6 mesos per una cosa que ha fet avui. Ha de ser algo immediat, no? Ha de ser algo que tingui a veure amb la infracció. Si ha arribat tard, algo que tingui a veure amb el temps. No lo puc castigar en coses que no tenen res a veure amb l'horari, per exemple, no? I, molt important, que si l'imposem, cal fer-lo complir. A vegades val la pena pensar, val la pena castigar-lo per això, ja ha tingut les conseqüències del seu càstig, per tant a vegades és millor no castigar que castigar, però si ho he dit proporcional, ho has de fer, perquè llavors és el que lliga amb el que hem dit abans,
et pot desacreditar una mica, no, el teu càstig,
perdem autoritat, vale? Però sempre és millor, en comptes de castigar, sempre és millor aplicar el que, per exemple, ara posaré un exemple del llibre aquest que us recomanava fa 15 dies, ara anava a dir la setmana passada, una mica lío d'horaris tenim,
sí.
Fa 15 dies, que era com hablar para que sus hijos le escuchen y cómo escuchar para que sus hijos le hablen, d'Adele Feber i Lane Maslich, de l'editorial Medici, i he copiat aquest exemple en concret perquè ho explica molt bé i s'entén molt bé el que, en comptes del càstig, a vegades és millor fer això, no? Que diu així: expressar els sentiments en rotunditat sense atacar el caràcter. Què vol dir això? Per exemple, amb l'exemple, no? Diu, dir això, no? Diu, m'ha fet enfadar molt, expressa els meus sentiments, trobar la serra nova, una eina, tirada pel jardí, tota rovellada aquí de la pluja. Descriveixo la conducta i els meus sentiments, vale? No li dic que ets un desgraciat i un desastre, que mira com m'has deixat la... no sé què, li dic, m'ha fet enfadar molt trobar la serra nova, el que fos, tirada al jardí i rovellada per la pluja. Manifesto les meves expectatives i després li dic, quan deixo les eines, a qui sigui, quan deixo les eines, espero que me les tornin i que me les tornin igual de bé. Manifesto les meves expectatives. Això són paraules adequades a l'edat del nen. Ensenyo al nen a rectificar. Clar, ara el que necessita aquesta serra és una bona neteja i una posada a punt. Pots rectificar el teu error. Donar opcions al nen. A partir d'ara pots demanar-me les eines i tornar-me-les, o si no me les tornes o me les tornes malament, doncs no tindràs el privilegi, no te les deixaré. Depèn de tu. La pilota la té ell, que la jugui com cregui que l'ha de jugar. Jugar-la d'una manera vol dir que li continuaré deixant les eines, jugar-la d'una altra manera vol dir que s'ha acabat les eines. Prendre mesures, com per exemple, dir-li, el nen diu, per què està tancada la caixa d'eines? I el pare li diu, bueno, dis-me-ho tu per què està tancada. És a dir, prendre mesures, és a dir, si no és capaç de complir les normes que hem establert, doncs jo tancaré la caixa. I finalment resoldre els problemes conjuntament, per exemple, de dir, què podríem fer per a, bueno, per a que tu, jo te pugui continuar deixant les meves eines, i jo sàpiga que quan acabis, o jo sàpiga que quan acabis les tinguis, estiguin bé i ben guardades i deixades al puesto. Què podríem fer per arribar a un acord entre comú? És a dir, descriure la conducta, expressar els meus sentiments i el que ha passat, donar-li opcions per a que el nen pugui rectificar allò que ha fet malament, donar-li, passar-li la pilota al seu terreny, donar-li opcions, és a dir, segons què fas tens unes conseqüències unes altres, i intentar arribar a acords de resoldre allò, el problema, allò que ens ha fet enfadar, de la millor manera possible. Sempre és millor això que el càstig. Si es pot fer això, sempre és millor que el càstig. I per acabar, el tema dels premis i dels elogis, hem dit que sempre és millor premiar el comportament positiu, la bona conducta, que no castigar la incorrecta. El nen aprèn més i més ràpid. Si el nen, en comptes de dir-li ets un irresponsable, li faig, li demostro, ara ho veurem com, els moments que està actuant amb responsabilitat, és més fàcil que ell aprengui a ser responsable amb el que sigui, amb les coses que creguem, no? Ja vam dir en d'altres programes que és molt important que hi hagi un equilibri entre la incondicionalitat i la condicionalitat, és a dir, al nen se li ha de rectificar quan fa malament sense atacar la conducta, sense dir-li que ets un desgraciat, un torpe, descrivint la conducta, però també se li ha de dir quan les coses no fa bé, perquè si no n'aprèn, no? Se li ha de dir quan les coses fa bé, un reconeixement positiu, perquè això li motiva i continua amb ganes de fer-les bé, i també s'ha d'equilibrar en la incondicionalitat. La incondicionalitat és, bueno, com a persona t'estimo igual, a vegades faràs les coses més bé o més malament, no? Ha d'haver un equilibri amb tot això, perquè si s'ha de que s'equilibra en el sentit de que hi ha molta incondicionalitat, ets genial i no el rectifico mai, això té unes conseqüències de la persona egocèntrica, narcisista, que es pensa que ho fa tot bé i no és veritat. I si no hi ha o més li rectifico el que fa malament, sense valorar-li el que fa bé, puc tindre una persona depressiva que es pensa que s'ho ha de guanyar tot i que els demés mai estan contents amb la seva conducta. Per tant, ha d'haver un equilibri en tot això, no? La manera de premiar, de reforçar, és també així, no? Descriure allò que veiem, no? El que hem vist, no? Quan el nen ha fet alguna cosa bé, diu, veig que t'has fet el llit i has ordenat l'escriptori. Més veu més malament, quatre papers, quatre llibres, però s'ho ha fet, no? Descriure com ens sentim, és a dir, dona gust entrar a la teva habitació i veure-la tan ordenada. Descriure la conducta, el que ha fet, com ens sentim, que bé que tinguis tan ordenat, dona gust, està molt bé, i resumir-la en una paraula adequada que el faci sentir bé, no? Per exemple, dir, has ficat els llibres i el material d'una manera molt pràctica, això és organitzar, això és ordenar, que bé que et surt això, creiem en ell. Sempre descrivim la conducta com ens sentim i el fem veure que sap fer les coses bé, no? De dir, això és organitzar. A partir d'aquí la persona veu que creiem en ell, veu que fa les coses bé, que les pot fer bé i té més ganes de continuar. Motiva molt més aquest elogi que no 40 crits d'ets un desordenat i en aquesta habitació no es pot entrar i aquí al final sortiran polls o no sé què, no? Per tant, fixeu-vos bé que és més de tipus que el nen ja no és perquè ho diguem nosaltres, sinó que realment cregui que pot fer les coses bé perquè realment les fa. I a partir d'aquí, si les continua fent, les continuarà fent bé. No, no tant entrar en dinàmiques de genial o ets un desastre. No? Per això és el que deia lo de les etiquetes. No, descrivim conducta, com ho sentim i maneres adequades de fer les coses perquè ell vegi que segons què té unes conseqüències i on té unes altres. De totes maneres, jo em quedo amb una frase,
sí,
del Robert Jacques Turgot, baron de l'AU, no sé com se pronuncia, bueno, un baron, del 1727 al 1781, que era un polític i economista francès, que va dir, el Turgot, diu, el principi de l'educació és predicar amb l'exemple. El principi de l'educació és predicar amb l'exemple. Si jo crido i li dic que no cridi, vaig exemple que li estic donant. Queda més el que estic fent que no el que li estic dient. És molt important que prediquem amb l'exemple. No és el que diem, sinó el que fem. Perquè moltes vegades, i això si fem una reflexió, una autoreflexió, és veritat que a vegades els hi demanem als nens coses que els propis adults no som capaços de fer. Per tant, ojo, perquè a vegades dir, no, si jo ja li dic, sí, ja li dius molt bé, però a vegades no és, no, a vegades no, quasi sempre no és el que diem, sinó el que fem, i si el model és incoherent perquè exigim allò que no fem, surt, tot això surt i no per bé, no? Per tant, me quedo amb la frase del Turgot aquest, de l'economista i polític francès, que deia que el principi de l'educació és predicar amb l'exemple.
Molt bé, doncs amb aquesta frase també hem de posar el punt final al programa d'aquesta setmana i en 15 dies hi tornem, Rosa.
Sí, sí, a veure si continuem una mica amb els temes aquests o a la millor com, no sé, ja veurem.
Perquè, si alguna petició.
Sí, ja veurem com ho fem. Si no, continuem amb temes d'educació per acabar ja la temporada, més o menys.
Molt bé,
no?
Sí, així és. Rosa, ho deixem aquí. Fins a propera.
Fins a propera.